nombre de persones a Catalunya que l'any passat no podia mantenir casa seva a una temperatura adequada i tampoc ha afrontat despeses imprevistes. I és que un quart de la població a Catalunya estava en risc de pobresa o d'exclusió social, una taxa del 24%. Aquestes són les principals dades de l'enquesta de condicions de vida de l'any 2022, realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Un de cada cinc catalans no va poder mantenir la temperatura adequada de casa seva el 2022, 3,3 punts més que el 2021. Es tracta de l'indicador que més ha crescut dins de la taxa de risc de pobresa o exclusió social, coneguda com AROPE. També pugen les persones que asseguren que l'any passat no van poder afrontar despeses imprevistes de 800 euros. Els hi va passar el 35%, enfront al 32% del 2021. A més, una de cada tres treballadors o treballadores no va poder marxar de vacances ni una sola setmana a l'any. Per contra, destaca la caiguda de les persones que vivien en llars i van treballar puntualment. El 6,8% de les persones patia aquesta situació el 2022, quan era del 10% l'any anterior. La taxa de risc de pobresa a Catalunya es va mantenir al voltant del 20% l'any passat.
Gràcies, Sílvia. I a tot això, els catalans que viuen de lloguer destinen de mitjana el 58% del seu salari brut al pagament de l'habitatge. Així ho indica un estudi que han realitzat els portals Fotocasa i també Infojobs, que apunta que Catalunya i les Illes Balears són les dues comunitats de l'Estat on pesa més el cost d'un pis o una casa sobre els ingressos totals, Pere.
Doncs sí, si mirem per demarcacions, a Barcelona la xifra escala una mica més i arriba fins al 62% del sou. La mitjana espanyola, en canvi, se situa al 43%, amb algunes comunitats autònomes com Castella-La Manxa o Extremadura, amb una taxa al voltant del 25%. Tot plegat fa que el preu de lloguer d'un pis a Barcelona se'n puguin arribar a pagar dos de la mateixa grandària a 40 capitals de província.
I encara un apunt més que ens posa per exemples d'aquesta exclusió social, una problemàtica que es viu a Girona, perquè Càritas d'aquesta demarcació avisa que dues de cada tres famílies que han atès viuen amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, és a dir, amb menys de 1.000 euros al mes.
Càritas Girona, que també alerta que cada vegada hi ha més persones que es queden a l'atur quan estan a les portes d'acabar la seva vida laboral. Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe sobre l'atur i la precarietat laboral que hi ha a Girona, presentades aquest matí per l'entitat. Tot i això, Càritas assegura que tenir feina no és garantia per sostenir el cost de l'habitatge.
El cost d'aquesta vivenda supera de llarg més del 40% dels seus ingressos mensuals. Ens estem trobant que és una realitat que no només és únicament de les persones que estan en situació d'atur o que estan sense feina, sinó també de les persones que estan treballant a Ecosol o que aconsegueixen incorporar-se al mercat laboral, continuen sense poder garantir a sostenir les despeses d'una vivenda.
Amb tot, l'entitat demana que s'adequi el salari mínim interprofessional al preu de l'habitatge i l'alimentació. A més, demanen a les administracions que promoguin mesures de redistribució de la renda per lluitar contra les feines precàries.
I per posar en context totes aquestes dades, podem saludar avui en directe a l'Estel Migdia, a la Mariona Puig de Lliu. Ella és directora general d'ECAS, que és la Federació d'Entitats d'Acció Socials que treballen de manera prioritària amb persones en situació de risc d'exclusió social i també per a la transformació i la justícia social. Senyora Puig de Lliu, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, a què atribuïu aquesta xifra del 24% a Catalunya de persones en risc de pobresa?
Aviam, aquesta xifra, de fet, és una xifra que any rere any, quan es publica l'enquesta de condicions de vida, doncs veiem que varia molt poquet, varia un punt d'un any a un altre, però, o sigui, el que ens ve, diguéssim, a mostrar és que tenim una realitat que és que hi ha pràcticament 25% de la població a Catalunya que de manera estructural viu en risc d'exclusió social o en risc de pobresa. Per tant, ens ve a demostrar que tenim un problema estructural i que les polítiques i les eines que fins ara s'han posat en marxa no aconsegueixen realment transformar aquesta realitat.
Per tant, aquestes xifres que comentava que es va mantenint més o menys un punt amunt, un punt avall, abans de la pandèmia també era així o ha crescut arran de la pandèmia?
No, o sigui, arrel de la pandèmia va incrementar, diguéssim, l'any 21 i l'any 20 va incrementar un punt aquest percentatge, però si mirem les dades des de 2009, que ECAS això ho fem anualment, des d'ECAS el que fem és elaborar anualment un informe que en diem SOCAT, que és un informe d'indicador social i de desigualtat social de Catalunya, que publiquem habitualment a la tardor, i on el que fem és, a partir de les dades que ens ofereix l'enquesta de condicions de vida, doncs analitzar-les en detall i, bueno, a partir també de l'expertesa que tenen les entitats que són sòcies d'ECAS, que el que fan és atendre a tots aquests col·lectius en risc d'exclusió social, el que fem és fer com un informe que el que valora, diguéssim, és quin és l'estat de la qüestió en termes de pobresa i de desigualtat. Llavors, el que veiem és que analitzant les dades des de 2009, aquest percentatge de persones en risc d'exclusió social o de pobresa es manté pràcticament invariable al llarg de tots aquests anys. I això és el que ens permet dir que estem davant d'una situació molt estructural i que malgrat les condicions, per dir-ho d'alguna manera, econòmiques, malgrat hi pot haver un moment de major crisi econòmica o en el cas de pandèmia, no? Que va haver com un moment de crisi fruit de la pandèmia, malgrat es produeixen aquestes crisis, quan després es produeix com la recuperació en termes econòmics de valors com el PIB, el que veiem és que aquesta dada de risc d'exclusió social o de pobresa pràcticament es manté invariable. Mm-hmm. Per tant, no diríem que la dada que ens ofereix avui l'enquesta de condicions de vida és una dada conjuntural o circumstancial que és conseqüència de la pandèmia, sinó que el que ens posa de manifest és que malgrat hi hagin pandèmies, malgrat hi hagin crisis econòmiques, malgrat hi hagin períodes de recuperació, aquestes dades es mantenen pràcticament invariables amb el pas dels anys.
Mm-hmm. I això és com s'explica que pugui continuar així a tants anys i no s'hi posi solució, tenint en compte que és un quart de la població a Catalunya que està en aquest llindar de la pobresa?
Doncs, o sigui, això és una de les coses, diguéssim, que des de que es denunciem des de fa temps, que és que tenim un problema amb les polítiques i les lleis que es tiren endavant des dels governs, sobretot autonòmic i estatal, que són polítiques que són molt pal·liatives, que el que fan és atendre la urgència, però no atendre i transformar les causes que fan que aquestes persones es mantinguin en una situació de desigualtat o de pobresa estructural. O sigui, hi ha un problema, que és que no estem tirant endavant les polítiques públiques que permetrien generar un canvi estructural, transformar aquesta realitat.
Mm-hmm. I ara, ja per anar acabant, es compleix un mateix patró en els afectats, en els que formen, per la gent que forma part dins d'aquest percentatge, d'aquest 24%, és a dir, els perfils varien molt?
Aviam, hi ha petites variacions, però sí que també de l'anàlisi, diguéssim, al llarg del temps, no? De quins són els perfils de persones que majoritàriament es troben en risc d'exclusió social o en risc de pobresa, sí que podem dir que hi ha uns col·lectius o una tipologia, un perfil de persona que està molt més afectat que no uns altres, principalment les dones, i especialment les dones amb fills a càrrec, o sigui, les famílies monoparentals són perfils de persones que estan amb major risc d'exclusió social o de pobresa, i també trobaríem les persones en situació administrativa irregular o persones d'origen migrat, mm-hmm. que diguéssim, que també es troben en aquesta situació. I, de fet, una de les coses que també observem és que hi ha molt poques polítiques, entre elles, per exemple, les polítiques de garantia d'ingressos, les polítiques de rendes, com són la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital. El que observem és que no focalitzen específicament en aquests col·lectius i hi ha poques polítiques i poques prestacions que complementin, que siguin com ajudes específiques per a aquests col·lectius, i en el cas de les persones amb situació administrativa irregular, el que veiem és que queden fora d'aquestes ajudes.
Doncs a Mariona Puig de Llívol, directora general de la Federació d'Entitats d'Acció Social, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Estel Migdia i analitzar-nos aquesta enquesta sobre condicions de vida.
Moltes gràcies pel vostre interès.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.